Salutacions. El govern local posa sobre la taula quines opcions té Sant Cugat per fer realitat habitatges bifamiliars en habitatges unifamiliars existents. La mesura, que necessita un canvi de planejament urbanístic, serà tema de debat a la jornada sobre l'habitatge que l'Ajuntament organitzarà aquest novembre. Aquestes jornades, que s'han presentat aquest dimarts amb la participació d'una quarantena de persones de diferents perfils, formen part de la reformulació de la taula d'habitatge, que s'obre més a la participació, amb la voluntat de construir el model d'habitatge de Sant Cugat amb el major nombre possible d'agents. L'habitatge familiar és un tipus d'edificació creada per acollir dues famílies diferents en un mateix immoble. La modalitat consisteix en la divisió de l'espai en dues unitats d'habitatge, amb entrades i serveis independents. Comissions Obreres, UGT i USO fan una crida a tots els centres de treball de l'Estat espanyol, públics i privats, a fer una aturada de 10 minuts aquest divendres a les 12 per la Dana. La convocatòria compartida per Foment del Treball i Pimec té un doble objectiu: mostrar el condol i suport a les persones afectades per la catàstrofe i instar la mobilització dels recursos públics necessaris per a la protecció de les feines, la cura i l'allotjament d'aquestes persones. L'empresa santcugatenca Fractus, especialitzada en el disseny d'antenes per a dispositius electrònics, ha nomenat Jordi Hilario nou CEO de la companyia. Hilario, que es va unir a Fractus l'any 2005, assumeix el càrrec amb l'objectiu d'impulsar l'estratègia de creixement de l'empresa i consolidar la seva posició en el mercat de l'Internet de les coses. Hilario agafa així el relleu de Rubén Bonet, qui després de 25 anys al capdavant de la companyia n'assumirà la presidència executiva. I en Comú Podem vol impulsar la creació de comunitats energètiques a Sant Cugat. Els comuns defensen aquestes formes d'autoconsum col·lectiu en les quals els participants es beneficien de l'energia renovable que produeixen per garantir l'accés just als recursos locals i promoure un ús eficient de l'energia. Tot plegat ho han exposat al text de la moció que en Comú Podem presentarà al ple municipal de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre. I Sant Cugat compta des del 1996 amb la Xarxa de Consum Solidari, una entitat que treballa per promoure la sobirania alimentària i un sistema de producció i consum alternatiu al model capitalista establert.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen 3 minuts de les 12 del migdia i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui, a veure, hem de dir que és de Vall d'Oreix. Que quedi clar, perquè si no, els convidats que tinc aquí, ja m'han mirat quan he dit de Sant Cugat, m'han mirat així una mica, però en fi. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui falten espais per les arts escèniques. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. La lectura fa pocs dies d'una notícia apareguda el dimarts en el podcast d'aquesta casa, Cugat Mèdia, casa de tots vosaltres, benvolguts, germans, de que la Junta del Centro Popular Andaluz està farta d'esperar que l'Ajuntament faci un pas definitiu en la compra de l'edifici de la seu de l'entitat, i després una altra ampliant aquesta, on es fa una cronologia des de les vicissituds d'aquesta entitat, des de l'anunci del trasllat anterior del CPA al nou local, l'actual, de 4 plantes i 1.000 metres quadrats, m'ha fet relacionar aquesta situació amb l'edifici i teatre de la Unió Sant Cugatenca. Cronologia, la del CPA, que comença l'any 2002, passa la col·locació de la primera pedra l'any 2004, dels problemes econòmics i de les negociacions amb els diferents equips de govern municipal de la ciutat el 2010, el 2015, el 2021, el 2022, fins ara l'any 2024, en el moment en què s'anuncia des del CPA que tenen diverses ofertes de compra i que pensen que seria, com es va dir en l'anterior legislatura, que la millor solució és que passés a ser un edifici amb el seu teatre de propietat municipal. Ho enteneu, germans? No és igual que el cas de la Unió, però té una característica que els fa similars: el pas del temps. Passen els anys, la ciutat creix en habitants, les necessitats dels grups dedicats a les arts escèniques, sigui companyies de teatre amateur, grups de música de qualsevol tipus, de dansa, i també en projectes professionals, semblen que sempre es queden penjats en una espècie de núvol llunyà i que les paraules i els plans presentats en un moment determinat com factibles, en un futur proper, s'obliden. I no deixo de pensar, germans, que tot costa diners, ja ho sabem, però que sembla que per determinades coses, en aquest cas la cultura, el temps no és el mateix que per altres accions. Fa molts anys que es deia que el teatre del CPA seria per companyies de la ciutat, igual com es faria una sala per música de cambra i teatre de proximitat en l'ampliació de la Casa de Cultura. Sí, sí, sí. Allà on es venen els pollastres a l'as els dijous. I què ha quedat en un calaix amb molt de fons? Un calaix gran, gran, gran. I és aleshores quan comprovo, germans, que encara que hi hagi canvis en els equips de govern, sembla que les accions, sobretot la presa de decisions, són les mateixes i el temps passa. I la ciutat creix. I sembla que ningú s'adoni que quan s'inauguri el Teatre de la Unió tindrem en funcionament els mateixos espais que fa 20 anys, en l'absecció de l'amfiteatre dels Jardins del Vallès. I si passem a parlar de la Floresta, de Vall d'Oreix i de Mirassol, arribarem a les mateixes conclusions. El casino de la Floresta no reuneix les condicions necessàries després d'unes obres equivocades. La nau de Vall d'Oreix, tot i els canvis fets com l'aprofitament de les butaques passades del Teatre Auditori, no reuneix les condicions imprescindibles. El Teatre de Mirassol necessita una remodelació de les butaques i de l'escenari, llums i so. No hi ha diners. Aquesta és una explicació habitual, i cal dir-ho, ara és veritat. Però la pregunta és: per què hi ha problemes que en moments que semblava que sí, que n'hi havia de diners, no es van solucionar en una ciutat que ha doblat els seus habitants en els darrers 20 anys? Arribats aquí, germans, com sempre, acabo per demanar que Déu faci més que nosaltres. Amén. escoltant aquests recuerdos de l'Alhambra, de Francesc Tàrrega, perquè la primera obra que es fa a la 30a edició de la Mostra de Teatre de Valldoreix és una trilogia dedicada a Santiago Rusiñol. I Santiago Rusiñol, els últims temps de la seva vida, va estar pintant jardins, a l'Alhambra i a Aranjuez, bàsicament. Trini Escribuela.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Feliç.
Feliç.
Molt contenta de poder treballar a Santiago Rusiñol amb els tres grups de Valldoreix. Per mi això ha estat un regal. I treballar Rusiñol de sempre, ja ho sabeu perquè n'hem parlat diverses vegades quan vam presentar Gente Bien, el Dol de Livio, hem fet bastanta cosa, i aquesta trilogia l'hem fet expressament perquè hi haguessin tres coses. Una és escrita, l'Aranjuez 1931, és escrita per la Montserrat Cornet, però les altres dues, Feminista i Gente Bien, doncs estan amb el fil conductor d'Aranjuez, estan introduïdes la part de dramaturg de Rusiñol, perquè en Aranjuez 1931 només es parlava de la part pictòrica de Santiago Rusiñol, i aleshores aquí doncs hem introduït aquest monòleg de Feminista, que el vaig trobar buscant coses d'en Rusiñol i em va fer molta gràcia només pel títol ja. I aleshores, doncs, Gente Bien, doncs, per la crítica que fa Rusiñol de la societat de l'època, que només es mirava, es parlava d'aparença i que tot es sacrificava en pos d'aquesta aparença.
És una demostració que Rusiñol era un, entre cometes, revolucionari. Uh-huh. Un revolucionari que sortia de la mateixa burgesia que criticava, però era revolucionari. Susana Casta, bon dia.
Bon dia.
Vocal de Cultura de l'MD de Valldoreix, i suposo que en aquest moment també molt contenta de veure com continua aquesta mostra de teatre que es diu molt aviat trentena.
Sí, sí, molt contenta, per suposat. Nosaltres hem continuat amb el que es feia fins ara i donant-li peu a totes les companyies de Valldoreix, i recordo com van fer, te'n recordes? El despatx. Va venir Felícia, com sempre, la Trini,
sí.
I me'n va explicar uns problemes i llavors vaig dir, te'n recordes? Anem a fer una de les tres companyies de Valldoreix. I, bueno, la Trini no li va faltar, eh?
Oh,
no va faltar, vamos, ni mig pensament per muntar-lo tot. I la veritat és que, bueno, molt feliç perquè ja arribem a 30, i és molt important, i perquè sigui principalment les companyies de Valldoreix, tant a la Festa Major com ara, les que actuïn a la nau i a la mostra.
Perquè estem parlant de que són cada curs, diguéssim, cada temporada, serien dos mostres. M'equivoco?
No.
Fes-ho tu.
La programació continuada...
I la mostra.
Uh-huh. Bueno, i amb aquesta peça, amb aquesta trilogia inicial, tenim un Santiago Rusiñol, que el tenim aquí,
uh-huh,
que no sé
què
ha sortit.
Fantàstic.
Del temps, o sigui, ha aparegut aquí, ha aparegut amb el barret característic de Rusiñol, però jo he vist que seguida que ho era.
Sí, per la barba, no?
Per la barba, dic, és en Rusiñol. No, i per aquesta cara, per aquests ullets una mica així...
Inquiets i creatius.
Si és la primera obra que moro en escena, la veritat és que feia temps que, això ho volia comentar, feia temps que amb la Trini parlàvem d'aquesta trilogia. Inicialment em donaven dos papers molt diferents, el de Rusiñol i el de el Comte, i això era tot un repte. De totes formes, jo com a president també anava buscant que les tres companyies poguessin actuar juntes. Era una cosa, una il·lusió, una idea que tenien al cap, de dir, a veure si podem juntar-les. I va ser justament a la Festa Major que ho vam aconseguir. I d'aquesta manera, doncs, a mi em deixaven el paper de Rusiñol només i em podia centrar.
Només.
Perquè el dia que el Jaume Pla em va dir, Rafa, et passo la torxa, amb una conversa a casa de la Trini, perquè ja no es trobava en condicions de memoritzar tanta cosa, va ser un regal per mi. Havia treballat amb ell amb altres papers i tal, i el tenia i el tinc molt idealitzat, diguem-ne, no? I el primer Rossinyol el vam convidar que vingués i que veiés en primera fila, el tenia allà davant mirant, no? I la veritat, ha estat un premi per mi, m'hi sento molt identificat amb aquest paper.
Bueno, en Rafa Usero ens acaba de dir una cosa que és molt interessant, i és que et van traspassar el paper per part d'en Jaume Pla, Pla de Vall, sí. I que ell deia que no podia més, però en Pla en aquest moment està repetint una obra que és el Chekhov, i l'està repetint contínuament, o sigui que, en fi, això de la memòria és una mica... Suposo que determinades coses recorden més que altres, sí. Aquesta habilitat. Susana, jo penso que des del punt de vista del jo he fet una humilia que visc que parlo doncs, dels governs municipals, perquè a vegades el que passa és que en un moment determinat s'arriba a un tipus de decisió concreta i després no sé què passa en molts casos que les coses queden com parades i dius, però per què? Llavors, quan passen molts anys, el primer problema que hi ha és que una cosa que es pensava que valia 4, val 8. Aquesta és la primera. Clar. I la segona és que hi ha una sèrie de gent que, per edat, per circumstàncies personals, etc., acaba per no gaudir-ne.
Clar. Bueno, nosaltres no tenim tants problemes, però tenim un fonamental, que és la nau, l'estat de la nau. Ja quan vam entrar, vam parlar amb totes les companyies, li vam dir que la nostra proposta i la nostra voluntat era, ja que no podíem construir una altra, perquè jo el que estaria feliç és poder construir una altra, però entrarà dintre del que és el projecte de la centralitat, el que vam dir és que bueno, anem a reformar-la de tal manera que tots estiguessin primer segurs, perquè hi havia molta inseguretat, es van posar quatre cosetes, és veritat, però encara així ens donava molta inseguretat, i després que la nau fos un teatre amb que tots estiguessin a gust, o sigui, treballessin a gust, per mi és important. Aquest estiu, com no, al final, entre les tres companyies van estar, us en recordeu, Pau està dient el que volia o el que no volia, va ser un debat entre elles, nosaltres ens vam mantindre una mica el que és l'administració una mica un peu enrere, perquè hem de decidir el que vosaltres voldreu, és això que farem. Ha de passar sempre per plenari, això en recordem, que no tenim la majoria de passar per plenari, però jo crec que no, jo crec que hi ha una sintonia de tots els grups polítics perquè la nau pugui reformar-se com Déu mana. Llavors, un cop ens van dir el que volíem, aquest agost intentarem fer totes aquestes reformes importants, reformes de la nau de valor i importants, com portar el bany a dintre, penso que és inacceptable que el bany estigui fora, com per exemple, bueno, ara que hem fet tot el que són el cortinatge i les cametes, també farem tot el que és l'escenari amb un sol nivell, que això comportarà molts canvis a tot el sistema elèctric, també és veritat que no la graella de baix perquè pugui baixar, perquè penso que és molt perillós que pugin i baixin contínuament. Tot això s'intentarà fer pel proper agost. Bueno, ja està, hi enviant pressupostos, es passaran pel plenari, i si tenim el sí de tota l'oposició o de part de l'oposició, doncs això tirarà endavant, perquè l'agost és l'únic moment que es pot fer, perquè la nau està buida i no hi ha cap ús. Jo ho entenc, això, vull dir, a mi m'agradaria, ja dic, jo crec que Valdoreig té diners per fer-ho, és veritat que hi ha unes altres prioritats i no fa falta que les expliqui, però el que volem és fer començar tota aquella zona d'allà i fer la centralitat, fer un teatre, fer un casal de la gent gran nou, clar que sí, fer tot això en un procés d'anys i començar, perquè és allò de... Comences caminant quan comences a donar la primera passa. Si no la comences a donar mai, doncs no acabes mai de fer això. Però ara per ara, amb les meves mans, amb les meves, està a fer això. I és donar-li a la nau, doncs això, un caire diferent, algo diferent, perquè pugui durar, ens pugui durar per almenys a tots i puguem gaudir tots d'ella per almenys 10 anys més, que és el que jo crec, si comencem aquest mandat, el que pot arribar a bueno, totes les obres i tot el procés de la centralitat.
I veig que últimament també a la nau s'ha fet algun concert, o sigui, a part de les obres de teatre i tal, també hi ha música que aneu fent algun tipus
sí.
de...
Sí, hem ampliat més, perquè pensem que ja que les infraestructures de Valdoreig estan, en aquest cas, amb algunes d'elles... en no gaire bon estat, el que la nau només s'utilitza per segons quines coses, que està molt bé, i anem a ampliar. Això passa el mateix amb la sala de plens. La sala de plens tenim una sala preciosa, que es poden fer conferències, que es pot fer absolutament de tot, i és el que hem fet, obrir-la, perquè hi ha moltes entitats que tenen moltes ganes de fer coses i de ser proactives, i anem a fer-ho. Llavors hem obert més espais, i amb aquest, la nau, que més enllà del que és la... de lo que és el teatre i el cinema, anem a obrir-lo una mica més per fer més coses. I bueno, igual a la sala d'exposicions. És veritat que alguna vegada s'havia fet una altra cosa, però anem, a part dels pintors, que està molt bé de Valdoreig, a Valdoreig hi ha molta cultura. I llavors anem a donar-li peu a tots perquè puguin exposar a la sala d'exposicions a Valdoreig.
Hi ha un aspecte tècnic de la programació de la 30a edició, que penso que és molt important destacar, i és la participació. Parlaves de la primera, amb tres companyies de Valdoreig, però la última, que és el Drapaire, no hi ha tres companyies, n'hi ha participació de moltes més companyies.
Hi ha set grups, set companyies, set grups. I hi ha, en aquest, és el, bueno, és l'obra, és el Drapaire, és una obra que vàrem escriure amb la Pilar Almendros, i que...
Va ser la primera de la vostra...
Va ser la primera obra que vam fer.
L'estrena que vau fer de la companyia.
Sí, la vam estrenar per una festa major a Valldoreix, i després pues, s'ha anat fent a diferents indrets, i ara la farem els set grups, quatre de Sant Cugat i els tres de Valldoreix, la farem per tancar aquesta 30a mostra. Em fa molta il·lusió. Jo estic molt agraïda a l'entitat, a la Susana, perquè ha posat en valor tot el treball dels grups. També el Juanjo Cortés, tots dos tenen en compte totes les activitats i la nostra activitat cultural, i jo estic molt agraïda per això, perquè van prendre la torxa fa 4 anys de la mostra, que la portàvem nosaltres i que ens deixava com molt immobilitzats a Valldoreix, i estic molt contenta que estem celebrant aquest any la 30a. Moltes gràcies.
Un altre aspecte que em sembla molt important remarcar és que la següent obra és el Tartuf, una versió de Tartuf de Molière,
sí,
per una companyia de Granollers, que és 4x4, sí, amb la direcció de Frederic Roda,
ah, sí,
que també tenia un nom important a considerar.
Sí. Sí, sí.
I el tercer, l'Anònim Venecià, és una companyia de Sant Feliu de Llobregat. I aquí volia tractar el tema de la Federació de Teatre Amateur de Catalunya, que estem parlant d'una federació que porta més de 10.000 persones constantment, sí, treballant pel teatre.
En aquest moment hi ha molts grups de teatre federats, hi ha molta activitat teatral, i a vegades ja et costa fer-te un foradet, perquè dius... Sí, sí, estem contents. El que passa és que és una infraestructura que se'ls ha fet molt gran, i ara pues, potser l'organització pues, està tambalejant-se una mica, no ho sé. Nosaltres hi participem sempre que és possible, i aquestes dues obres de l'Anònim Venecià, justament, per exemple, doncs, la vam veure a la mostra de Pineda, que organitza també la federació, i el Tartuf també. Vull dir que ens anem nutrint, sí, sí, de tot aquest moviment i aquesta activitat.
Aquesta realitat del teatre amateur a Catalunya per moltíssima gent és desconeguda, i en canvi penso que des del punt de vista cultural, estrictament també del teatre, però cultural, és un element per mi importantíssim de cohesió, per una banda, perquè els grups, la gent que forma aquests grups, doncs tenen una relació, no dic al marge de l'obra, però si tenen una relació per l'obra, però a la vegada després d'això genera un altre tipus de relació de tota mena, i social, per escomptat, no? Així que la gent pot anar a veure teatre, i hi ha uns nivells... Abans es deia aquella paraula que a mi no m'agrada, perquè té unes connotacions, que és el teatre d'aficionats. Com haguem dit, bueno, aquests són uns aficionats. No, perdoni'm, hi ha gent que fa teatre amateur, que en tot cas no viuen del teatre, potser viuen pel teatre, però no del teatre. I en qualsevol cas hi ha nivells molt importants, Rafa, no?
Sí, jo volia dir... defineixo tres nivells en el teatre, i és un article que ja vaig publicar, amb el sentit de dir, no és igual el teatre professional que fan i es preocupen a veure quanta gent hi ha a la sala i com els agrada, que el teatre amateur, que fas el que tu vols fer, el que t'agradaria, el missatge, i que hi ha una exigència gairebé com el lector professional, diguem-ne. En canvi, l'aficionat ja seria un nivell més baix, diguem-ne, de dir gent que fa teatre perquè s'ho passa bé, diguem-ne. Però principalment l'amateur té una exigència per donar una comunicació i donar un missatge a la gent i, a més, triar unes obres que els agraden sense preocupar-se si la sala està plena i si la gent riu o no riu, diguem-ne, no? Són tres nivells en el teatre que són importants.
En el cas del grup de teatre Espiral, Trini, que va fundar fa 30...
El 1990.
El 90. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No dic això perquè vaig veure que el grup aquest de Granollers és el 40è aniversari del grup.
Sí, doncs mira, por ahí.
Que vull dir que hi ha molts grups d'aquest tipus, molts grups que van néixer, probablement, que molts hi existien, però que van néixer sobretot als 60, 70, 80, en el moment és que es podia fer un teatre perquè no estava prohibit, cosa que en alguns moments, en aquest moment, sembla que torna, que ho prohibeixen, com ha passat en segons quins jocs. Cal prohibir Lope de Vega perquè és molt sexual.
Madre mía.
Vull dir, escolta, és al·lucinant, eh?
A mi això em costa molt d'entendre. No faré comentaris.
És
al·lucinant.
No, però és al·lucinant. Jo penso que és una espècie com de retorn, no? Que et sembla que no pot ser, digues, no, com és possible que pugui dir una cosa com aquesta, no?
De tota manera, hi ha una obra... la del Fabrici, que parla de l'homosexualitat, diguem-ne, i la reacció que té la mare davant del fill homosexual. Com es diu aquesta obra?
La vida perdurable.
La vida perdurable.
Del Narcís.
I aquesta ja té
aquell,
un tema...
Aquell sopar entre la mare i el fill,
sí.
No?
Mm-hmm.
I que el fill diu que no pot portar a la seva parella allà.
Sí, sí. Sí.
A més, està feta per dues actrius. L'hem feta per dues actrius. I en la segona actriu... Jo li notava un efecte en la paraula cap al fill, que en la primera no li notava prou. La primera era més exigent amb el fill i la segona era exigent, però a més, vull dir, hi havia aquell toc d'efecte, que aquella química entre mare i fill, diguem-ne, d'acord, és homosexual, però a més ets el meu fill, diguem-ne, i es veia molt.
Sí, sí. Hi havia patiment per no poder estimar-lo com era. Això es notava.
Aquesta selecció d'obres de la trentena edició, com s'ha fet? És a dir, hi havia la primera i la quarta, que la primera i la quarta, que ja sabem, la primera era repetir una cosa que l'estiu va veure a Festa Major, que no s'havia pogut atendre tota la gent que volia. La última mica una recuperació que en el seu moment tampoc es va poder fer.
Sí,
que
sí,
que seria el Dia Mundial del Teatre.
Sí, exacte.
Tampoc es va poder fer.
Sí.
No entrarem en més detalls. I per les altres dues, com ho vau seleccionar?
Hi ha un consell de teatre amb la que participen les tres companyies, i ara s'ha sumat una quarta, i a partir d'allà nosaltres el que fem és la programació de tot el que ens diuen ells. Jo fins ara era una gaudidora del teatre, ara sí que m'he convertit en una mena de gestora de lo que és Valdoreig i la cultura Valdoreig i del teatre, però realment jo em vaig sorprendre moltíssim com amb tot el que és arrel de Catalunya, aquestes companyies que hi ha, com uns als altres es van donant suport, perquè quan vam fer un llistat tots es van persona encarregada d'anar a tots els municipis a veure aquestes companyies, quines obres tenien, com estaven, i és veritat que nosaltres després van agafar en parlar amb ells, com ho tens per aquesta data i tal, però en principi va ser tota aportació de les entitats de teatre. Nosaltres, si creiem la participació és per això, participeu, diem-se que nosaltres gestionem, però participeu vosaltres, diem-se, perquè són ells els que estan tocant el terreny, són ells els que saben.
Un aclariment. El Consell de Teatre que comentava la Susana, som tots plegats, som una representació de les tres companyies que juntament amb l'AMD, amb el nostre ajuntament, doncs triem les obres aquestes. I clar, és una cosa que no és gaire habitual, però que nosaltres a Valldoreix ho tenim.
Diguem quines tres companyies esteu, diguem, perquè no anem les tres companyies i potser algú no sap quines són. Sí. Quines són les tres companyies?
Magma, de la Serreta, Cercle, dels Marxosos, i Espiral. Són les tres companyies aquestes.
I ara s'ha sonat.
Això seria interessant. Digue.
Ara s'ha sonat una altra, que és la de Terra d'Oreig, que és la de l'associació de propietaris.
L'associació de propietaris, que en principi feien lectures. Més
sí, feien lectures, però bueno, també està molt interessat, ha començat per les lectures, però està interessat també en participar i el van convidar que participés. Clar.
I és importantíssim l'associació de propietaris, però són lectures, habitualment són gent gran, sí, que no estan habituats, però que s'integren al teatre, i això és una de les coses que volia remarcar. El teatre té una capacitat d'integrar la gent, i un exemple, per exemple, és els Marxosos del Vallès, que són tot gent molt gran però que pugen a l'escenari, se senten realitzats quan estan ballant i estan representant, i trobo que no és solament una qüestió teatral, és una qüestió d'integració de la gent, que és importantíssima, i això passa amb l'associació de propietaris. Sí. Si agaféssim l'associació de propietaris i miréssim la història, veuríem que era una associació que va tenir molta importància en la creació de Valldoreix com a poble. Va participar moltíssim, va crear moltíssimes coses. Ara potser ja no està tant al capdavant, però ha tingut una història molt important dintre de la història de Valldoreix.
Toquem el tema de cada una de les obres. Hem parlat ja de la primera, hem parlat d'alguna forma també de l'última, però, per exemple, el Tartuf és una obra Molière, reconegudíssima, molt coneguda. És una adaptació? És la transcripció concreta de la obra?
No puc... No estic completament segura d'això. Sé que es van a veure, sé que va agradar i que tenia una bona direcció, evidentment, i que estava bé, però no sé dir si s'ha adaptat, si s'ha tocat alguna cosa.
Va ser proposta de Magma, aquesta, em sembla, que va ser?
Sí, sí, perquè l'havíem vist també a Pineda, sí, ho sé. Però no sé si l'adaptació... no la conec.
Bueno, jo et dic que si el director és en Frederic,
per això que està la garantia absoluta.
Però realment sigui una mica una adaptació, perquè és un home, bueno, la història teatral de Frederic Roda és llarguíssima, com era el seu pare, i per tant no cal dir-ho, que en aquest sentit i a Granollers porta això pues, moltíssims anys i de fet hi ha fet de tot. En canvi, la Dona Invenecià, jo quan vaig veure el títol ho vaig identificar com aquella pel·lícula que es deia precisament Dona Invenecià, que havia una pel·lícula. No sé si exactament el tema és el mateix.
Jo crec que el tema sí, però clar, hi haurà molta diferència. En aquest cas passa igual que amb el Tartuf. Va ser Magma que van anar aquell any a Pineda i van visionar moltes coses, i aquestes dues les van trobar excel·lents i, evidentment, amb el seu criteri cal confiar-hi, però no puc donar massa informació sobre això.
No, jo tampoc, perquè hi havia un link, que em van venir un link perquè la pogués veure, just aquesta, la Dona Invenecià, perquè jo vaig fer la mateixa relació, la pel·lícula, i no vaig poder visionar-lo. I m'he quedat, doncs, bueno, ganes de veure-la, a veure si realment...
Bueno, esperem que molta gent pensi el mateix, que tinc ganes de veure-la i que hi vagi. De moment, jo m'imagino que la trilogia Rossinyol, la primera, si va haver aquella demanda quan es va fer al setembre, sí, deu estar igual la cosa.
Està ple, està exhaurida ja.
Està exhaurit tot.
Sí, Sí, i he de demanar disculpes perquè no ho vam fer del tot bé des de la MD. Vam deixar portes lliures sense fer etiquetatge i ens vam equivocar.
Per festa major,
per festa major, sí. Clar, això no tornarà a passar més. I un disculpo a la gent que es va quedar fora esperant. Però bueno, va passar el que va passar, no ens esperàvem allò. I va passar, va ser tremendo la cua que es va fer, però bueno, ara esperem que ja tothom l'hagi vist després de quan comenci i tots feliços.
Molt bé. I en quant al drapaire, el Trini, tu que ets coautora de l'obra.
Bé, estic molt emocionada amb aquesta obra. Vaig anar l'altre dia a parlar amb el fill de la Pilar Mendros, sí, que evidentment vindrà, i ens fa molta il·lusió i ens fa molta il·lusió que hi participin els 7 grups. Són 14 personatges, sí, amb els 9 drapaires, perquè cada grup té el seu drapaire. A vegades en fan dues peces, són 11 escenes, i en total potser serem 31 persones a l'escenari quan acabem per saludar. Serà un goig. I cada personatge, pues, està dirigit per el director de cada grup o directora, i en aquest cas doncs, bueno, comptem amb la Teresa
Canes,
amb el Ricard Mariner, que també en aquest cas per Pedra i Sang fa de director, amb Marcènia Baqués, amb Trini Escriuel, que he assumit algun altre grup que han dit no, els dirigeixes tu. En fi, hi ha els directors, hi ha el Joaquim Castelló i el Pep Ordóñez.
O sigui, estem parlant d'una obra a la que participen 30 i pico de persones, uh-huh, i que a més té aquests 11 escenes.
11 escenes
amb... Per dir-ho, amb 9 drapaires. No amb
9 drapaires. 9 drapaires. Drapaires.
Cada una de les escenes, què és?
És una trobada amb un personatge, per exemple, t'explico la senyora Puta. La senyora Puta li vol vendre en el drapaire l'ànima, perquè l'ànima ningú li busca i li fa mal. I bé, el drapaire... la fa reflexionar que si sense ànima tampoc sentiria altres coses i que potser amb ella, encara que no se n'adonin, doncs busquen, no sé, una germana o una esposa, una mare, i la fa reflexionar. I amb jo passa doncs amb el drogadicte, amb la Fifi que vol avortar per quarta vegada. En fi, són tot històries que es van consultant amb el drapaire, que és un drapaire filòsof, és un drapaire savi, la saviesa que li ha donat la convivència amb diferents emocions i diferents persones recorrent el món, doncs li ha donat una saviesa i una filosofia de vida que és el que intenta transmetre.
Sí, savi i humà.
I humà.
Tu fas un drapaire?
Sí.
Quin drapaire fas?
Faig dos drapaires.
Dos drapaires.
Dos. Però el bo que té el drapaire és que cada sketch marca un missatge, no solament la senyora Puta, sinó que hi ha el Trepa, hi ha moltíssima... hi ha set situacions en les que s'analitzen set problemes humans, diguem-ne, no? I és important tenir-lo present, diguem-ne.
Sí, sí.
Ara, jo sento els títols que aneu dient i els continguts de cada una, uh-huh, i és molt moderna.
L'únic, sí, bueno, doncs mira, va ser escrita l'any 90.
No, però això vull dir que en el fons, si tu analitzes, uh-huh, o sigui, clar, ja sabem que el clàssic és allò que mai passa de història, o sigui, que sempre és actual.
Sí.
Llegeixes segons, o veus segons quin tipus d'obra... Diu, quan està feta aquesta obra? El 1400? I dius, si sembla que ha sigut d'ahir, si sembla que s'hagi escrit ahir, no?
Sí.
I penso que pel que esteu dient del drapaire, el que es produeix és una mica això.
L'únic que aconsegueix enganyar el drapaire és el Trepa. I l'enganya, es deixa enganyar perquè el Trepa li diu que si anés vestit d'una altra manera potser arribaria a més persones i que podria ajudar a altres persones, i ell s'ho creu. Es creu que això és...
Doncs també és actual, eh?
Sí.
Sí. També té molta actualitat, eh? Vull dir que, escolta'm, seria com per dir... Té noms i cognoms, això que vull dir. Té noms sí. i cognoms.
Doncs sí, sí. I allò, aleshores, d'aquesta equivocació que fa el drapaire a l'acceptar comprar-li l'americana que porta el trepa de la tintoreria per un preu exorbitant, doncs la nena li diu: on vas així? I, bueno, qui vulgui saber com acaba, doncs ja vindrà el dia 1 de desembre a les 19 hores a la nau de cultura de Vall d'Oreix.
I com deies, aquí hi ha moltes companyies, que això és una, penso que és fantàstic que es pugui fer d'aquesta manera, i que hi hagi, i aquí pels noms que jo vaig llegint d'aquí, doncs hi ha història del teatre amateur de Sant Cugat i de Vall d'Oreix, en fi, de molts i molts anys. Jo sempre faig la mateixa pregunta amb els grups de teatre amateur que venen aquí, i és: com teniu renovació? Com teniu la renovació d'actrius i actors? Què passa amb la joventut?
Espiral creixent, aquest any hem començat, ja vam començar el maig de l'any passat a fer, vaig inventar-me una inscripció activa, i durant el mes de maig vam estar fent taller amb nens i nenes de 7 a 11 o 12 anys. I en aquest moment, aquest any, en tenim 6 o 7, no sé ben bé, i intentarem que aquest any, amb la representació que es faci final de curs i que es vagi engrescant gent, intentarem això, revifar, perquè nosaltres ja teníem Espiral creixent. I havíem fet Romeo i Julieta, havíem fet el Rocco, havíem fet diverses coses ja amb Espiral creixent, però amb la pandèmia se'ns va enfonsar. I ara estem intentant de reprendre-la, perquè ens fa molta pena. Si tens tota la raó, a nosaltres ens fa patir molt veure que, bueno, que ens anem fent grans, i que ens agradaria que aquesta espiral continués creixent.
Jo, recordant la representació que vau fer més a setembre de la trilogia Rossinyol, jo vull dir que Rafa va fer un
senyor Rossinyol
esplèndid, però tenia una gavina al costat extraordinària.
Extraordinària, sí.
I això, penso això, teniu dins de la companyia la possibilitat de tenir moltes persones joves, adolescents, aquest punt, eh? Perquè això es deu notar molt, o sigui que...
Molt, sí. Vull dir, realment, aquesta última gavina m'ha donat més ales que... sense més tenir les altres, sobretot per la dolcesa, el timbre de veu i la manera d'exposar. Això em donava a mi una flegma, una tranquil·litat i tal. La veritat és que estic molt contenta d'aquesta última gavina.
Sí, sí, sí. Jo a totes els hi trobo coses per treure i per... però estic molt contenta, sí, sí.
De totes maneres, has parlat d'Espiral creixent, que són els nens, però has de parlar també de les classes que no són tan nens i que estan participant. Una sèrie de gent que estan aprenent teatre amb les classes de la Trini,
els tallers,
i que l'altre dia van fer una classe oberta que va venir molt de públic, els familiars, amics i tot això.
On ho feu?
A Vall d'Oreig, al Casal.
El Casal. Sí. I que, d'alguna manera, penso que és una cosa importantíssima per estendre i donar a conèixer el teatre i les possibilitats de gent que encara no s'ha decidit i que podria decidir-se per allò que us explicava de la capacitat integradora que pot tenir el teatre en un poble.
Sí, sí. Vam aprofitar per fer la lectura de Poesia i vida de Joan Salvador Passeig, sent el centenari, i també un fragment d'Àngel Guimerà, Terra Baixa.
Però en aquest cas...
En aquesta classe oberta vam aprofitar.
En aquest cas és classe oberta, vol dir que pot haver-hi públic.
Sí, 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 va venir. Vam tenir el Juanjo, el primer que va arribar va ser el nostre alcalde, el nostre president, que està sempre recolzant molt totes les activitats culturals que s'estan fent a Valldoreix.
I això vol dir-lo, està recolzant moltíssim, sí, les activitats, i realment està fent una feina importantíssima dintre del poble.
Sí. Sí. Estem molt agraïts.
Les companyies que hi ha en aquest moment a Valldoreix, aquestes tres que deu, més aquesta quarta que sembla que ha aparegut, necessita, jo penso, com sempre dic, dues coses bàsiques. Una, llocs per assajar, i l'altra, llocs per actuar. Clar, el problema que tenim a Valldoreix i a qualsevol dels barris de Sant Cugat i els centres igual, és que en moltes ocasions la preparació, l'assaig de l'obra no es pot fer en el lloc que es té a representar fins al dia abans, o fins a vegades ni el dia abans, en directe. Aquest és un problema greu que es posava jo dels espais. Sí. I no han crescut, perquè a vegades estem parlant de la sala d'actes, per una banda, i de la nau per una altra. Sí. Però, clar, mentrestant, mentre no se representa, com ho feu?
Els assajos són complicats a vegades.
Com ho feu? A casa d'algú?
Ara, per exemple, el... No, no.
Al Casal de Cultura.
Sí, a casa també venen, eh? A casa meva també venen. Hi ha assajos parcials de text, de modulació, que es fan a casa meva. Però al Casal de Cultura... un cop han acabat els iogues, les pintures, perquè és que es fa de tot, doncs cap a la nit moltes vegades els grups assagem coses que després han d'anar a la nau, però que la nau està ocupada per una altra cosa. Ho anem fent amb molta bona voluntat per part de tots, sí, i agraïdíssims, perquè és que si no hi ha més, no hi ha més. Sí.
Costa molt, eh? Costa molt, perquè hi ha moltes activitats a Valldoreix, moltíssimes, i vulguis o no, hi ha dos llocs que són els més habituals, que són els més demanats, que són la nau, i ara la sala de plens també ens ho demana, però clar, està l'escola de música a la sala de plens, llavors ens costa una mica, perquè clar, és un lloc que ells el necessiten per quan toca la banda més àmplia, i és, bueno, és complicat, eh? És complicat gestionar-lo, perquè clar, quan tens molt és molt fàcil, no? Però quan tens poc és complicat, perquè clar, per ells tot és important, vull dir, quan et demanen les coses perquè les necessiten, i nosaltres no podem prioritzar una cosa a l'altra, simplement, doncs, bueno, de demanes la tens, està lliure, la tens, i si la demanes i no està lliure, doncs no la tens. És que no podem fer una altra cosa, perquè és que tenim pocs espais, pocs, i els que tenim no estan en bones condicions.
Però és un senyal de molt bona salut per al poble, que se'n facin moltes activitats.
Clar, sí, sí.
Això és importantíssim.
Sí, sí, sí.
T'has deixat un espai, Eduard, que és l'espai de magatzem, també.
Ah, per favor, no.
A on guardem tota la tensió?
Tens raó.
Realment és un problema.
No entri.
Pobre Susana.
Bueno, no sé, la Susana està dient que no, vol dir que no vol tocar el tema.
No, sí, perquè és que és un problema més. És un problema més.
No hi ha espai.
Ell ho sabem tots, no, i és que no, jo... no hi ha espai, s'ha fet... És veritat que els últims anys s'han anat fent cosetes, s'han anat fent bé, perquè us han donat espais, però clar, és que el que tenim és el que tenim, no hi ha més, i dificultats surten a tot arreu. Ara, l'altre dia estàveu ensejant, i els nens estan jugant fora, i la nau, amb l'estat de la nau, i vosaltres ho sabeu. Bueno, pues, posem tanques i dic que posin tanques, ara posàvem més cartells, però quan surten i li diuen als nens no feu això, i jo ho he fet, venen els pares i bueno, hi ha conflictes, i llavors clar, no és suficient en posar cartells, juga d'aquí cap allà, que tens un espai enorme, però d'aquí cap aquí, pues, siguis respectuós, perquè hi ha gent, o hi ha cinema, o hi ha gent ensejant, o hi ha teatre, o hi ha qualsevol cosa, però hem de ser tots, amb el poc espai que tenim, una mica curosos, respectuosos amb els altres. I és un problema més, igual que on t'estenen totes les...
I és un problema gran, sobretot en el cas dels marxosos, sí, que treballen molt més l'escenografia i que necessiten un espai per guardar tota la mena de coses que tenen, d'un vaixell, del mar, de no sé què. Vull dir, realment és
un problema. Ho tenim complicat, sí. Això sí. Està complicat.
Bueno, diguem, de totes maneres, per acabar el programa, que, tot i amb això, tenim aquí una trentena edició de la mostra de teatre, que es farà la nau, amb quatre obres molt ben seleccionades, amb moltíssima gent a l'escenari, amb moltíssima gent, i sobretot, segur, segur, moltíssima gent d'espectadors que ompliran segur la nau per veure les quatre obres. Per tant, Susana Casta, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies per convidar-nos.
Tini, no cal que t'ho digui.
Moltes gràcies.
I Rafa,
moltes gràcies. Només avisar-vos de que si venen tindran un rossinyol molt bo.
Jo puc confirmar-ho. Jo puc confirmar-ho, eh? O sigui que ja està escrit, a més a més. Gràcies,
sí,
a tots. Gràcies.
Que t'agraeixo molt,
I gràcies per aquest temps a Valdoreig aquí a la ràdio.
I tant.
Per la propera. Vinga, adéu.
Adéu.
A reveure.
Digue'm què ha passat. On t'has fet mal? Per què t'has espantat? Més amunt de les muntanyes no hi ha res. Només els núvols planejant amb els ocells. Ai, ai, ara digue'm si sents el cant suau i el bril d'aire que va travessant el teu univers. Un munt d'animals i un unicorn que et vindrà a buscar. Només cal somiar. És aquell tòpic, la vida per davant. Més amunt de les muntanyes no hi ha res. Només els núvols planejant amb els ocells. Ai, ai, ara digue'm si sents el cant suau i el bril d'aire que va travessant el teu univers. Un munt d'animals i un unicorn que et vindrà a buscar. Digue'm si sents el cant suau i el bril d'aire que va travessant el teu univers. Un munt d'animals i un unicorn que et vindrà a buscar. I un unicorn.
I escoltàvem ara l'unicorn de l'Oriol Cors, perquè actua aquesta setmana, aquest cap de setmana, presentant precisament un concert. Però abans, diguem que avui dijous, a les 20 hores, com sempre, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, hi ha un concert de petit format que està organitzat per Sota Sons i amb dos mirades duo, que em diuen aquí, em vaig llegir, que era flamenc folk. Jo no sé flamenc folk exactament què vol dir. Flamenc, folclore, flamenc modern, no ho sé, però flamenc. I dissabte, a les 20, al Teatre de Mirasol, Bojos del Bisturí, de Ray Cuny, per la companyia de Mirasol Teatre, que precisament van comentar el passat dijous amb el seu director, Josep Sala, i el protagonista principal, que és en Ricard Mariner. hi ha un llarg repartiment, i que ens hem recordat que eren 12 persones a l'escenari per fer aquesta comèdia molt i molt divertida. I a les 21 hores també del dissabte, a la Sala Clavé de la Unió, aquest concert que anunciava abans de l'Oriol Cors, amb cançons del seu repertori, com Va caure un llamp, o El cul del món, o aquest unicorn que ho he escoltat, i noves cançons de l'Oriol. I el diumenge a les 19 hores hi ha la segona representació de Bojos del Bisturí, també al Teatre de Mirasol, o sigui que penseu que és el dissabte, seria a les 20, i el diumenge a les 19. I ara jo us deixaré amb música, i amb una música que penso que va lligada molt amb part del que hem parlat avui amb l'entrevista als tres convidats de Vall d'Oreix per aquesta 30a edició, i és un fragment, l'adagio famosíssim, ben tocat inclús amb jazz, del concierto d'Aranjuez, del compositor Joaquín Rodrigo, però en aquest cas és interessant perquè aquesta gravació és el mateix Joaquín Rodrigo tocant aquest adagio al piano. I aquí us deixo. I la setmana vinent també parlem de teatre, i de teatre fet per una companyia amateur, però per un autor molt i molt conegut, i sobretot aquí, que és en Víctor Alexandre. Adeu, fins la setmana vinent.
La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Una vez yo la vi, paseando en la calle, sin saber qué decir, y me puse a bailar. Y te pido perdón, soy de pocas palabras, pero mucho mejor. Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas con un mar de colores. Yo te quiero pintar con
con un mar de colores, yo te quiero pintar.
Oh.
En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento. Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento.
Me entristece saber a gente que no baila, pero ¿qué voy a hacer? Pues te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa.
Notícies en xarxa.